Acaben abraçats, satisfets i emocionats, agraïts per un viatge que fa un nou punt i a part. Abans de tornar-hi, esperen amb l'onzena temporada. Entre els assistents, per cert, hi havia àmplia presència institucional amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
I a la resta dels esports en Repsol, els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força, atenció, a la casa del futbolista del Barça, Jules Koundé, a Sitges. Els lladres van entrar-hi a robar poc després que acabés el partit contra el Villarreal de dissabte a la nit, cap a 2:15 del vespre, quan el jugador encara no havia arribat a casa. Segons expliquen fonts dels Mossos a RAC1, els lladres haurien saltat la tanca de la casa del complex residencial on viu Koundé i haurien escalat una paret per poder entrar per una finestra. La policia treballa per aclarir els fets i per saber què s'han emportat. A l'abril, uns lladres ja van entrar al domicili del defensa francès, també mentre es disputava un partit del Barça. Repetim, robatori a casa de Jules Koundé a Sitges. Més coses. El Barça femení continua llançat pel seu cinquè títol consecutiu de Lliga. Ahir va golejar 0-6 al Betis i continua invicta, té 42 punts, 11 més que el Real Madrid, el seu principal perseguidor. I a segona federació, l'Europa es va endur el derbi de Barcelona contra el Sant Andreu. L'equip escapulat va guanyar 2-3 amb un gol al temps afegit en un Narcís Sala ple de gom a gom amb 6.500 espectadors. En bàsquet, ple de victòries dels equips catalans a la Lliga CB. Ahir el Barça va guanyar de 18 punts al Cué, al Palència, mentre que el Girona va escombrar de 19 punts al Granada i va tornar a guanyar després de 7 derrotes consecutives en l'estrena de Fotsis Katsikaris a la banqueta. Per la seva banda, el Manresa i la Penya també van guanyar els seus partits dissabte. Tot plegat el dia que l'italià Jannik Sinner es va proclamar campió de l'Open d'Austràlia de tennis. Només té 22 anys i va començar perdent per 2-16-0 contra el rus Medvedev, però va signar una remuntada extraordinària. Va guanyar els 3 següents sets i es va acabar enduent el seu primer gran títol de Grand Slam. I aquesta matinada, per cert, ha quedat definida la Super Bowl. La jugaran d'aquí a 2 diumenges els vigents campions, els Kansas City Chiefs i els San Francisco 49ers, que han eliminat els Ravens i els Lions, respectivament.
De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
Veig, veig.
Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
Ja no arribo.
Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
Plàtans i iogurts.
I per tot això, els nous combustibles 100% renovables de Repsol. En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
I el trànsit.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Problemes sobretot per la zona de la Roca del Vallès. Des de fa una estona que hi ha molta congestió per un accident a l'AP7 en sentit Tarragona, ara amb 7 quilòmetres des de pràcticament Llinars del Vallès, i per tant també afecta molt l'enllaç des de la C60 a aquesta via. Això s'hi suma també un altre accident per la mateixa zona a la C35, la carretera paral·lela a l'AP7. A banda d'això, també s'ha complicat la circulació ara a la Ronda de Dalt per una incidència en sentit sud al tram de Pedralbes, i per tant genera molta congestió en plena hora punta, més de 9 quilòmetres ara ben bé des del nus de la Trinitat. A la resta de vies, hi ha les retencions habituals, els accessos des de la B23 a Esplugues, la C58 a Montcada en els dos sentits, i més pel Vallès a la P7 a Barberà i Santa Perpètua en sentit Tarragona. És tot des del RAC, bon dia.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 anunciant-vos que el proper divendres 9 de febrer, no aquest, eh? No aquest divendres que ve, no. L'altre divendres... RAC1 se'n va de ruta.
El 9 de febrer, RAC1 on tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'Aula Magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC1 amb Toni Clapés des de la carpa del Circ Històric històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs amb Aleix Pariser des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som u. Amb el suport de la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset.
Doncs això, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, farem els programes des de fora. El món a RAC1, ja ho heu sentit, des del Teatre La Llotja de Lleida, amb tot l'equip del programa, i algunes sorpreses. La competència el vostè primer des de l'Aula Magna del Campus Catalunya de la Rovira Virgili a Tarragona. El versió RAC1 es queda a Barcelona, però no passen aquests estudis, ja que el programa es farà des de la carpa meravellosa d'aquest circ fantàstic, que és el circ històric Reluí, al Port Vell de la ciutat. I acabarem la jornada d'aquest recontur al Centre Cultural La Mercè de Girona, on hi haurà el nou CI, el Tu diràs. A més, també busquem el millor oient de ràdio de Catalunya. Ho farem amb el concurs del segle, que conduiran l'Edu de Valle i el Xavi Puig. Si voleu saber com participar, podeu entrar ara mateix a rac1.cat i allà trobareu les bases del concurs. El 9 de febrer volem fer ràdio, volem fer país i volem celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb tots els oients, amb tots vosaltres, perquè, com diem sempre, la ràdio... Sempre la ràdio, però sobretot el 9 de febrer, visca la ràdio.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 7.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Mariscarol, bon dia.
Bon dia. L'acompanyo amb el sentiment.
A mi?
Amb el sentiment. Culer.
Ah. Mira el Rico, bon dia.
Bon dia i bona hora, per no dir egunon.
Mònica Terrica, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Josep Martí,
bon dia. Bon dia, bona hora.
Bon dia. Incorporem Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Santi Segurola, també. Santi, bon dia.
Egunon de Noric.
Ai, Déu. Ai, Déu, ai, Déu, ai, Déu, ai, Déu, ai, Déu. Vull parlar de moltes coses avui, no només vinculades amb el futbol com a tal, sinó hi ha dos elements importantíssims. Importantíssims, el que va passar ahir. El que va passar dissabte a la nit. Importantíssim. Un és la salut mental. Per primera vegada, un entrenador parla de que ho deixa per salut mental. I avui ja el... ja fa ja els braços al Màrius Carol. Però crec que és molt més... Ja ho sé, però tothom té la salut mental que té i potser Xavi s'ha donat compte...
Això és com ser funambulista i tenir vertigen. No hi ha, altres oficis.
No estic d'acord.
Endavant, Mònica. Bueno.
A veure, en la posició d'un entrenador del Barça, que està anys llum de qualsevol cosa que ens puguem imaginar de pressió, hi ha molts factors que fan que tu puguis resistir. Un dels factors que fa que tu puguis resistir la pressió, els imponderables, les coses que passen, etc., és que tu tinguis la convicció que et volen, que tinguis la convicció que hi ha confiança en tu, que tinguis la convicció que tindràs els elements que necessites per resistir aquesta pressió i per resistir el que suposa la teva feina, no? I això és el que et fa resistir tota la pressió. Un lloc públic com el del Xavi, on hi ha molts milions en joc, on hi ha una economia molt important al voltant del Barça, on hi ha molta pressió emocional, etc., es resisteix... El cervell ho resisteix si té aquests elements. La convicció que la teva autoestima, per forta que sigui, no comença a ser alterada pel fet que perceps que de portes endins hi ha entrenadors a totes les cantonades, diguem, no? I que aquesta pressió que està minant la teva autoestima progressiva comença a tenir el blindatge que tu necessites per sostenir-te en les circumstàncies més adverses. Aleshores, ningú pot resistir el que resisteix un entrenador del Barça si no té aquests elements, no? I aleshores, quan això comença a esquerdar-se, la teva fortalesa minva inevitablement, no? I aleshores, és igual que sigui l'entrenador del Barça i que hi hagi de saber que caurà de la xarxa i que es pot esclafar, perquè tothom sap que una posició d'aquestes és dura, perquè l'ésser humà és igual aquí amb una taula fent una tertúlia, davant d'un micròfon el que fa el Jordi cada dia, o davant de la banqueta del Barça. És a dir, la pressió pública de cada segon està rebent andanades des d'una tertúlia, la nostra, la de qui sigui, els diaris, interna, etc., fa que tu has d'estar molt convençut que tens les eines i que tindràs les eines i la confiança interna per resistir això. Però... I si no, és insuportable.
Jo estic plenament d'acord amb la Mònica. Mira el que diu, perdona, Josep, el Joan Jopallàs avui escriu els motius de l'adéu de Xavi Hernández del Barça, i un dels que diu és... malgrat conèixer com ningú el club, no ha estat capaç d'abstraure's del que es deia d'ell als mitjans de comunicació. La pell dura és una característica indispensable per asseure's a la banqueta blaugrana i ell ha anat perdent capes a mesura que l'equip empitjorava. La closca no ha resistit i ha afectat el nucli familiar, representat també a través del seu germà Òscar, el segon entrenador, com també el seu pare Joaquim, que no es perd una tertúlia i ho fa saber. Josep Martí.
Si no tens unes determinades característiques, no pots entrar al Barça. I no pots presidir França, no pots presidir els Estats Units, no pots presidir el Real Madrid...
Però fins que no ho tastes, potser no ho saps.
Doncs llavors pots ser entrenador originals.
No, estic d'acord.
Jo tampoc.
No estic gens d'acord.
Un moment. Podríem, jo, per exemple...
Miguel Rico.
Li dono tota la transcendència del món al que és la salut mental i entenc el nivell de pressió que es pot arribar a tenir en llocs de responsabilitat. Ho entenc. També entenc que quan tu entres en un lloc d'aquesta personalitat ja saps a què t'exposes. Però el que no entenc és el tractament d'aquesta malaltia, en aquest cas, eh? Perquè, clar, això és com si et diguessin que no pots fumar i que et va malament fumar i diguessis, d'acord, fumo 5 mesos més i plego. Clar, si tu radicalment deixes el càrrec d'entrenador per aquestes raons, és perfectament comprensible, assumible i se li ha de desitjar el millor del millor. Però això no ho fa. I, a més, ho fa, dona la sensació, com a mínim, de que ho fa amb efecte secundari, esperant que aquesta reacció seva imbueixi els jugadors d'un nivell de professionalitat o de personalitat que fins ara no l'han tingut.
Però, perdoneu, és que no estem parlant d'una patologia, no?
Estem parlant de
la pressió se'm fa insuportable. No veure que la directiva està a trencar amb mi se'm fa insuportable. Pensar que jo em mereixo un tracte mediàtic diferent a la resta d'entrenadors perquè sóc una llegenda del Barça Terrassa se'm fa insuportable. No estem parlant d'una patologia, estem parlant d'un llindar del dolor. Hi ha feines per a les quals el llindar del dolor ha de ser més gran. Escolta, has de tindre un llindar del dolor més gran.
Josep, no és per defensar ningú, però amb el tema de la salut mental, hi ha un jugador que va ser porter del Barça, que era el millor porter del món, que es deia Víctor Bahía, que el dia que el Barça fa la remuntada més espectacular, que fins i tot en vam fer un CD amb el Puyal, que era el del Pizzi Sot Macanudo, que era el de l'any de Macanudo, allò que deia el Puyal, aquell dia acaba plorant. Per què? Perquè no suportava la pressió al Camp Nou.
Sí, però jo crec que quan diem salut mental, posem en el sac com molta graduació. I jo crec que aquí el que parla el Josep és que no estem parlant de que el Xavi necessiti ajuda, perquè no la demanarà.
Si ajuda, pararia avui, no pararia d'aquí 5 mesos.
Jo crec que el que li passa és que segurament hi ha una diferència entre el que ell esperava de ser entrenador del Barça i el que ha passat. I la frustració l'ha portat a, doncs, a no tolerar com ell pensava que toleraria, com ho va fer com a jugador, perquè és que Xavi, si Xavi no coneix com funciona el Barça ja, o sigui...
Bueno, però aquest és un factor,
sí,
també.
Sí, sí. No, llavors ell què passava? Que sentia erosionada la seva figura com a mite. Ell és un mite del barcelonisme. I al final ha sigut... O sigui, ell considera que ha sigut tractat injustament. Jo crec que ell ha comès un error, que és... doncs no sé, ser permeable a totes les crítiques. Jo crec que ella havia de blindar-se.
És difícil, però gent que li costa aviam, més.
Però és que si no et concentres en la feina que has de fer.
Però és que
I al final, si tu estàs més pendent del que et diuen de tu que el que has de dir als jugadors, al final els jugadors no juguen com tu vols que juguin, que al final és la teva feina.
Però
jo crec que hi ha una poca tolerància a la crítica externa, que això els hi passa a tots quan estan a dins, eh? Vull dir que això no, Xavi no és especial en això. I és veritat que l'entorn és tòxic, perquè o no ho és. O sigui, el Barça és una casa molt, molt especial. Però també l'ha ferit la crítica interna. I n'hi ha hagut de crítica interna. I això és més dolorós, segurament, perquè ell esperava que tot el... diguem que la cobertura aèria fos unànime en aquest sentit i no ho ha sigut, i això també l'ha anat erosionant. I després ja la sensació de solitud, digue-li així, encara que soni una mica exagerat perquè és un entrenador del Barça i està molt ben pagat, etc. Però aquí hi ha una inestabilitat del club que l'acaba afectant, perquè ell estava amb Jordi Cruyff i Mateu Alemany en el dia a dia a la ciutat esportiva i tenia un paraigua. Vale, tenia un paraigua i sortia a parlar, però sabia que tenia dos aliats amb els que feien de pont amb el llotja, etc. I ara què ha passat? Doncs que aquesta comissió esportiva, que si vols la repassem d'aquí una estona per veure els noms que hi ha, perquè és una, no sé, com dir-ho, heterogeni / estranyíssima. La conforma en primer lloc Deco perquè és el nou director esportiu, i Deco té bona relació amb Xavi. El que passa que Deco és més equidistant, diguem. Té un peu a la ciutat esportiva, però el té també a la llotja. I llavors Xavi s'ha sentit com més sol.
No oblidem que...
I llavors quan arriben els mals moments, que hi han arribat i molt aquesta temporada, perquè el Barça no ha jugat bé, perquè clar, aquí estem parlant molt de coses més etèries, però al final el que passa és que el Barça no ha jugat bé a futbol. Xavi ha estat sol parlant. Xavi va parlar, que això també ho escric en l'article, va parlar amb Bernardo Silva per fitxar-lo, ell personalment. I el Bernardo Silva li va dir que sí. Amb Kimmich li va dir que sí. Amb qui més? Amb Zubimendi li va dir que sí. Llavors, quan va picar la porta del president, li va dir que no podien fitxar aquests jugadors. Però ell és un home de club, ja ha seguit tirant amb això. Però és que resulta que després li han portat jugadors... que ell, com a home de club, que ha fregat la ingenuïtat en molts moments, ha dit,
vinga,
doncs vale, doncs d'acord, Joao Félix, Víctor Roque... O sigui, no hem tingut calés per segons qui,
home,
però hem tingut
no
segons...
Home de club no vol dir ser home del president, eh?
Sí.
Així, no. I de dos menys, perdona,
ni d'aquest ni de cap, eh?
Un moment, que som molts avui, som molts i vull escoltar-vos a tots. Luis Enrique va estar 3 anys. Guardiola va estar 4. Això no és una trituradora, no. Vull dir, això el Barça és una cosa que no té cap explicació. Marxa Klopp, i Klopp ha guanyat una Champions i una Lliga, i està 9 anys, eh? En canvi aquí, i Guardiola emporta no sé quants emporta el Manchester City.
8.
En canvi aquest, tot això és una trituradora. Ara, hi ha un element que jo crec que és important per veure-ho, que és un tema de desgast, perquè ell es pensava una cosa que acaba sent una altra. No ho sabien com ho veu el Segurola. Segurola.
Bueno, en cuanto a la salud mental, pues un día antes de la despedida de Xavi, la anticipada despedida de Xavi, Jürgen Klopp dijo que no aguantaba más y está en unas condiciones diametralmente opuestas a las de Xavi. El terror en Liverpool es que se marche Klopp y qué pasará después, porque allí es un indiscutible. Y eso que ha coincidido en una época donde ha habido otro equipo y otro entrenador que han ganado más títulos que él, pero ha rehecho el Liverpool, y aquel alemán que llegó hace 9 años, ahora mismo es líder de la liga, está clasificado para, bueno, no hay que decir más, es un supermito. Y en cambio yo creo, y ahí estoy bastante o mucho con Juan Ju, un problema que yo creo que ha tenido Xavi es que él es un mito del Barça, un mito real, como jugador lo fue. También le costó durante años y también sufrió dificultades y también estuvo a punto de marcharse.
pero acabó convertido en una leyenda. Una leyenda que ha sido prueba ahora y ha sido puesta a prueba en unas circunstancias radicalmente contrarias. En un club débil, sin los jugadores con los que él jugó, con unas expectativas grandes, pero con unos medios más bien pequeños para lo que es el Barça, y además con un punto que yo creo que es bastante, como diría yo, desagradable en el fútbol, y es que el fútbol tiene ese lado sádico, yo diría, ese placer sádico que le proporciona la posibilidad, yo creo que casi le empuja a destruir a sus propios mitos, a devorarlos, y en esto el Barça es un especialista, sin duda uno de los clubes que mejor devora sus mitos, y yo creo que hay un Xavi perplejo, estupefacto por lo rápido que ha percibido lo débil que es esa coraza mítica, porque se ha destruido en un año y medio, y eso hace mucho daño, porque uno pasa de ser invulnerable a ser tan vulnerable que acaba dirigiéndose a una cámara de televisión absolutamente enloquecido, gritando vergüenza, vergüenza. Yo en ese momento comprendí que él no estaba bien, que no estaba en condiciones probablemente de mantener esa llama en el Barça, porque yo no he visto eso nunca en un campo de fútbol. Y si lo vi es porque era un hombre sufriente, torturado, martirizado. Cada conferencia de prensa ha sido un martirio y cada partido últimamente también lo ha sido. Yo siento muchísimo lo que ha ocurrido en este caso, porque no es un hombre cualquiera. Estamos hablando de un jugador que para el barcelonismo permanecerá en la historia como uno de los más grandes, y sin embargo ahora se ve completamente humano, se ve expuesto a todo lo que a cualquier entrenador de cualquier equipo de primera, segunda o tercera regional le espera, que es el paro, que es la sensación de ¿y ahora qué hago? Y ese salto del más allá de ser, vuelvo a decir, invulnerable, a ser tan vulnerable que no comprende lo que ha sucedido, es terrible.
Màrius i Josep Martí. Màrius.
No ho sé, jo fa molts anys que vaig al camp del Barça. I per exemple, a Xavi, no, o sigui, i aquestes dues temporades últimes he anat també, malgrat aquesta darrera ha estat el bonic estadi de Montjuïc. Ningú ha xiulat a Xavi. És a dir, aquells als que tu t'adreces no t'han fet una pitada, no t'han fet una mocadorada. Mai, al contrari. Encara fa una setmana el camp corejava el nom de Xavi. Vull dir que, ostres, no ho sé, potser sí que té la pell molt fina, però si el problema, al final, és que hi ha moltes tertúlies o que les xarxes socials, no sé què, és benvingut al món real, però és que això t'inhabilita per molts oficis. T'inhabilita per molts oficis. Què és el que crec? Que ell ha desplaçat bona part de la seva indignació sobre els mitjans. I jo crec que això és molt injust. Perquè els mitjans, escolta, els mitjans, que Xavi et digui, és que no m'han felicitat l'altre dia el Relaño, perquè, o no sé qui era, que, Relaño. Que, Relaño, en fi, aquest sí que és bo, perquè aquest...
Bueno, l'autor del Villarato.
Bueno, pues ja està. Hi ha coses que també tu has de gestionar amb més intel·ligència. Què vull dir? Que el problema real que ha tingut ell no ha sigut tant amb l'afició, ni tan sols amb els mitjans. Hi ha molts mitjans que l'han tractat fantàsticament bé. La premsa esportiva de paper l'ha tractat bé. Després hi ha molts mons aquí, eh? Hi ha molts mons, hi ha petits col·lectius, hi ha el que vulguis, les xarxes, el que vulguis. Però jo crec que no ha estat maltractat, Xavi. Se l'haurà pogut discutir. Home, és que si no podem discutir de futbol, escolta, és que, no sé, deixem-ho estar. Doncs no hi anem, deixem-ho, oblidem-nos. Però jo crec que el problema del Xavi ha sigut amb la directiva. El problema de Xavi ha sigut amb el president. El problema de Xavi ha sigut que mai el president ha considerat que era el seu entrenador. Aquest és el primer problema. I després, jo crec que aquest any, quan realment, després d'haver guanyat dos títols i un important com la Lliga, li tenia, en fi, si li quedava alguna palanca, li hagués pogut fitxar el jugador que necessitava, que era un jugador que s'utilitza Sergi Busquets. i han fitxat a qui els hi ha semblat. Per què? Pues perquè això del Barça és una cosa molt rara. Sí, és una cosa molt rara. O sigui, estem arruïnats i hem fitxat a un pobre home, que aquest sí que l'haurem de... Aquest sí que necessitarà un psicòleg aviat.
Qui? El Vitor Roque, vols dir?
Per Déu. Sí, quan tu, un noi de 18 anys, que ha jugat 20 partits a l'Atlético Panaerense, el portes de l'altra punta del món, el portes del tercer món al primer món, el poses aquí dient, i a més sabent tothom que ha costat la torta un pan, que ha costat 61 milions encara que el Joan jo considera que ha costat
no,
un mes.
A Brasil.
Diuen que
són 74. Perquè hi ha una part que són de variables, també.
Variables que són... Quan tu portes un nano d'aquestes característiques i el Barça fa un vídeo en què apareix, com que li diuen Tigrinho, algú li devia dir Tigrinho un dia, perquè...
Gaire gent, per cert.
Bueno, què vols que li diguin
Tigrinho? No, vull dir que això va ser una cosa a la que es va agafar el Barça perquè li va fer gràcia, però a Brasil, principalment, ningú coneixia per Tigrinho.
Bueno,
Tigrinho.
Vam fer un vídeo que anava ell amb un tigre de Bengala, i em diràs que té que veure, passejant-se per Montjuïc. Sí, això ho has vist. I has venut entrades dient que aquest tio serà la revolució. I l'hem vist i fa patir. Llavors, com s'explica això? Algú demanarà explicacions? Ningú, no passarà res. Perquè forma part d'aquesta festa en la que estem en aquests moments posant. I això del futbol, hi haurà un moment que tindrem un problema seriós perquè la gent es donarà compte que algú ens està prenent el pèl.
Les coses s'han de mirar...
Josep Martí.
Des de la distància que toca. Si mires de massa prop o de massa lluny, les coses perden l'essència. És a dir, que Xavi està en un mal moment, pues claro, i que mira a càmera i diu, esto es una vergüenza, pues claro, és un mal moment. Dir que això és excepcional, a mi em sembla normal. És a dir, he vist a Mourinho posar el dit a l'ull d'un senyor, he vist a Simeone dir-los als seus jugadors borrades, he vist centenars d'entrenadors enfrontant-se a la banda en jugadors de l'equip contrari, perquè és futbol, perquè estan nerviosos, perquè volen guanyar, perquè saben que tenen el cap a la guillotina i que aquell partit és important. I el que dic és, d'això, fer un viatge cap a la patologia, dir, escolti, estem descrivint la normalitat. Un club com el Barça, que té l'obligació de guanyar cada any. Un equip com el Barça, que juga com el cul, amb perdó, esta temporada, que en teoria havia de jugar una miqueta més que l'any passat. Un club com el Barça, on hi ha un munt de gent que fa del Barça la seva professió i té, si el dia té 24 hores, ne té 26 per conspirar. I totes aquestes coses formen part de la normalitat. I el que dic és, aquesta normalitat la pots entomar d'una manera o la pots entomar d'una altra. Però el que em sembla que no té molta raó de ser és que enfoquem l'anàlisi del que està passant a la banqueta del Barça des del punt de vista de la patologia i que, per tant, ja haguem de treballar tots sota el paraigües de cuidar del que diem, perquè estem parlant de salut mental. No estem parlant de salut mental, estem parlant d'un mal moment.
No, estem parlant... Perdona, Josep, jo no... Estem parlant de salut mental, també. Perquè ell ha parlat de salut mental, Josep. Ell ha parlat de salut mental. Ell no ha aguantat la pressió amb això, home, per l'amor de Déu, no l'ha aguantada. Josep, ell devia pensar una altra cosa.
Sí, però del que...
I et dic una cosa, ha gestionat el final seu personal impecablement bé.
Però llavors, Jordi, si el que tu estàs dient...
No ho sé, perquè ha gestionat.
Jo interpreto totes les coses que tu dius...
Si et trobes malament, te'n vas a casa.
Si jo puc fer metanàlisi del que tu estàs dient formalment davant del micro, que no és molt... llavors has de plegar avui.
Mònica Terribas,
vosaltres que hi enteneu molt d'això, a mi m'agradaria saber si en el vostre històric valoreu igual el ser entrenador del Barça, sent un barcelonista, havent estat un xaval que ha pujat de baix, que coneix perfectament el que és el Barça des de dins, el valor que té arribar a ser entrenador, havent estat jugador, tot això. Si ser entrenador a la banqueta del primer equip del Barça és el mateix per un Xavi que per un Rijkaard o per un antic o per un altre entrenador. És a dir, la pressió que una persona rep sent part del barcelonisme És la mateixa? Jo és una pregunta que vaig fer. Deixa'm acabar, Màrius.
Però si he fet un gesto només.
Sí, però...
si no se sent per ràdio els gestos. Si jo no puc fer gestos. Jo acabaré. Si jo també acabaré amb problemes mentals. Perquè, clar, si la gesticulació... Mònica, endavant.
No, vull dir, si és el mateix això, i d'anada i tornada. És a dir, si el club tracta amb la mateixa paciència i la mateixa, diguéssim, confiança a una persona que és del club de tota la vida o un fitxatge de fora, un que ve de fora. M'agradaria saber-ho, com ho veieu els que ho heu seguit tants anys.
Però
és a dir,
el Xavi ho sap, això.
O sigui, però és o no és que és diferent?
Sí, és
o no és que estigui rebint molt més amb Xavi que amb Rijkaard?
És que estem fent un debat que a mi em sembla una mica...
Sí, és veritat,
una mica, no perillós, però... pot ser una mica delicat per la gent que tingui problemes de salut mental reals, perquè ell no s'ha identificat com un mal...
No.
Ell està dient que no s'ha... O sigui, que ell ha sentit erosionada la seva figura, però no estem parlant d'una persona...
Ell ha parlat de salut mental, eh?
Sí, però potser s'ha equivocat a l'hora d'espassar-se.
No, jo ningú diu que necessites ajuda. No,
sinó que ha arribat al topall.
Exacte.
Ha arribat al
això ens pot passar...
Està superat per les circumstàncies del Xavi.
A qui no li ha passat que a vegades a la seva feina ha necessitat un descans o parar, o parar o aturar-se i tal.
Una altra cosa és el que ara...
Però jo crec que la paraula clau ha sigut la del Josep, que ha dit que no estem parlant d'una patologia, estem parlant d'una cosa que ens pot passar a tots.
Aquí el que és patològic...
Un moment, segurola. Miguel Rico, perdona, Miguel, segurola.
Primero, yo creo que estamos contestando a la cuestión que ha puesto sobre la mesa Jordi Basté. Yo no creo que todo lo que ha ocurrido alrededor de la figura de Xavi y el Barça tenga que ver con la salud mental. Pero sí creo que hay un componente muy importante en este momento, concretamente, o por lo menos desde fuera sí lo parece, y él lo ha reconocido, que hay un problema de presión personal, de salud mental, vamos a llamarlo así, que le está alterando su vida profesional y no sé si su vida personal. Y quiero, me gustaría, con respecto a lo que ha dicho Josep Martí, diciendo que esto de la cámara, que bueno, que eso lo hemos visto en Simeone y lo hemos visto en Mourinho, precisamente porque lo hemos visto en dos que yo podría considerar dos cínicos del fútbol, dos personajes con la piel de elefante, que triunfaron inmediatamente en los clubes a los que fueron, en el Chelsea. Simeone tardó 5 meses en ganarse el corazón del Atlético de Madrid con aquella victoria en la Copa de la UEFA, en Europa League. Dos personajes duros, muy duros, que saben cómo manejar los medios en las conferencias de prensa, por mucho que en algunos casos no me gusta, sobre todo Mourinho, pero es que Xavi no es el mismo caso. Xavi, en cada conferencia de prensa, en cada intervención por televisión, daba una sensación terrible de desamparo. No había el menor cinismo en lo que decía. Lo que decía era el producto, yo diría que de una ingenuidad poco corriente, a estas alturas y menos en un club como el Barcelona. Evidentemente pedía ayuda a los que no le entendían, a los que él pensaba que le iban a querer y luego creyó que no le querían. Es decir, tenía un poco en ese aspecto, estaba fuera de sí, fuera de una realidad, que es una realidad que le supera, y es la de un club que está destrozado. Está destrozado él, es un club que en los últimos 3 años ha devorado a tres mitos sagrados del Barça. El primero Messi, el segundo él y el tercero Koeman. Es un club que ha perdido en los 2 últimos años al director general, Ferran Reverté, al que iba a ser director económico, Jaume Giró, al que ha sido director deportivo, Mateo Alemany, el mismo club que está jugando en un campo que yo creo que el barcelonismo empieza a detestar, el mismo club, además, que tiene problemas para alcanzar el final de mes con el problema del Ibero. Es decir, es una tormenta no perfecta, perfectísima, que afecta a todos, que todo lo que está ocurriendo, evidentemente, pasa por Xavi, pasa por Laporta, pasa por la situación que le dejaron a Laporta, pasa por la elección de Laporta, pasa por las decisiones de Laporta y pasa por un mundo exterior que ve al Barça en estado crítico, en un estado que previsiblemente le va a llevar a otra categoría, que no va a ser la de club como lo conocemos ahora, sino como sociedad anónima. se quiera o no se quiera, y que tiene por medio la necesidad de ganar unas circunstancias muy, muy difíciles, sin dinero, no con los jugadores que le gustaría, viendo cómo otro sí lo consigue, y con un entrenador que fue presentado en el Camp Nou como si fuera un salvador, simplemente porque era un mito, y ese mito se ha deshecho en un año y medio. Y el primero que lo ha sufrido, primero porque quizá no ha sido capaz de trasladar al campo lo que él dijo que iba a trasladar, y segundo, porque no ha sido capaz de soportar toda esta penuria que está sufriendo el Barça en todos los aspectos, y probablemente le esté aplastando. ¿Cómo no va a tener problemas de salud? Si además lo ha dicho, lo tiene cualquiera. Pero en cualquier caso, cuando comparemos situaciones, creo que sería también muy importante comparar personalidades. Y la de Xavi está en las antípodas, por ejemplo, de las de Mourinho, Simeone, que juegan con las cámaras de televisión, las conferencias de prensa, las presentaciones públicas, como si fueran focas amaestradas. Lo hacen de maravilla, con un baloncito en la punta de la nariz, porque lo hacen perfectamente, saben lo que quieren. Y Xavi no. Xavi estaba pasando, cada conferencia era un martirio, y se notaba.
Jo no...
Miguel Rico.
No tinc prou de capacitat per entrar amb el debat de la salut mental. No dic que no afecti, però sí sé que Xavi, des de la seva època de jugador, la seva il·lusió màxima era ser entrenador del Barça. Lo qual vol dir que, com deia la meva sogra, has de vigilar el que li demanes a Déu, perquè a vegades t'ho pot donar.
per exemple.
I et porta amb unes circumstàncies que tu les coneixes, per, encara que només sigui per proximitat, per la quantitat d'entrenadors que has tingut, i per tant les coses que trobes al Barça no es pot dir que no les coneguis. Però jo, per portar el debat, o mirar de portar el debat amb una qüestió més prosaica i més evident, jo diria que estem com estem perquè al Barça li han fotut 46 gols en 32 partits.
Esclar.
No perquè el Xavi estigui més explícit o més brillant amb una roda de premsa. Jo crec que estem com estem perquè el Villarreal li ha fet 5 gols a casa al Barça, a la Lliga, cosa que no succeïa des de l'any 63. Però ha vingut l'Atlético de Madrid i n'ha fotut 4. I ha vingut el Madrid i n'ha fotut 4 més.
És que en els 3 últims dies el porter ha anat a buscar, el porter del Barça, el nostre, Iñaki Peña, ha anat a buscar 9 vegades la pilota de dins de la xarxa. 9 vegades, amb 72 hores.
Això és...
72 hores, no 72 dies. 72 hores.
Els números no poden defensar. Ni el,
per favor. Ni el, I amb el gol més ridícul de la història de la humanitat. Que és que, què feia jugant... O sigui, el porter del Barça, el cinquè gol que ens fa el Villarreal, es pensa que està jugant amb una pilota de Nivea. Què fa amb aquella maneta? Què fa? Escolta, no ho sé. Tothom ho troba collonut. Escolta, són, en definitiva, són 11 milionaris que hauria, se'ls hauria d'exigir més.
Això ja, ara sense...
Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Jo he estat aquí escoltant-vos amb molta atenció perquè del món del futbol no n'entenc. M'agrada el futbol. I m'agrada... Bueno, pues segurament me guanyaria més que alguns, però no ho dic pel Xavi, eh? Sí que estic una mica incòmoda amb aquest debat sobre salut mental. Jo crec que la salut mental és un tema tan serio, tan dolorós pel que el té i per les famílies que l'envolten, que s'ha de ser molt curós.
Sí, però salut mental, perdó, eh?
Sí.
Són mira, moltes coses, salut mental, eh? Salut mental també és un toque, eh?
Anava a dir-te... Jordi, anava a dir-te que justament jo crec que és veritat que el Barça és el Barça i se li aguanta tot. I jo crec que és veritat que jo vaig veure el partit dissabte en un bar i us he de dir com vaig veure gairebé plorar la gent, perquè és que era increïble el que estava passant, no? Però em sembla que centrar el problema que té el Barça, el problema que està passant, centrar-lo en l'entrenador, al que jo tinc un carinyo gran, és equivocat. El Barça té altres problemes. El Barça, ho heu dit aquí, té problemes de mal fitxatge, té problemes de no sé què, però jo crec que té un problema de mala gestió. Per molt imaginatius que siguem, que si palanques amunt, que si palanques avall, ves tu i fes una palanca a la teva vida personal i t'engegaran a dida. Estem vivint en una fantasia. És una fantasia tot això. I el més no sé si ho puc dir, el més fotut de tot és la credulitat que té la gent. Ens ho creiem tot. Ai, pobres, ai, no sé què. No, senyor, això està mal gestionat. Això bueno, està mal gestionat.
Que és el que ara,
i si tu, el teu entrenador... El teu, com jo vaig llegir el teu article, Xanxo, que em va semblar molt, molt bé, perquè si tu el teu entrenador, que et diu, vull aquest jugador, li, no te l'escoltes i ni fitxes un altre, home, el que l'estàs deixant no malament a ell, com a... És que l'estàs deixant malament davant de la plantilla.
Teresa,
i per tant, que la plantilla
Teresa,
encara
tingui...
Solo, no, una resposta a lo que estàs diciendo. ¿Es Xavi la persona adequada y el canal adecuado, probablemente hasta sin consultar, la persona que tiene que dirigirse personalmente, coger un teléfono y hablar con los jugadores para decirles si quieren venir al Barça, sin saber exactamente cuál es la posición del Barça con respecto a los jugadores y la capacidad económica que tiene el club para ficharlos? Es que eso también forma parte de la responsabilidad de un entrenador. A mí me parece mal que los entrenadores, Xavi o cualquiera, se dirija personalmente a un jugador, porque esa no es su tarea.
Pero escolte, algún director esportivo, forma parte algún de la dirección, algú li va dir això a l'entrenador, perquè ha d'haver un dirigent del partit,
de la negociació, seduir el jugador, i si el primer entrenador la truca, això afavoreix la
negociació. Jo crec que no, jo crec que sí.
No ho fa Mourinho, no ho fa Guardiola, no ho fa Klopp, trucar els jugadors per convèncer-los o per fer una petita empenta, perquè els grans jugadors, això, quan Gundogan rep la trucada de Xavi, creus que és important com perquè Gundogan vingui aquí? Quan Xavi
és un dels millors
campistes del món i Gundogan juga de migcampista, el que passa que Gundogan ve perquè no val un duro, perquè ve lliure, però els altres no venen perquè el Barça no pot pagar. No pot pagar els jugadors que volia Xavi, altres sí que pot pagar-los.
Yo lo único que te puedo decir es que no me parece correcto que un entrenador ande llamando a los jugadores, porque eso es una tarea que la tiene que hacer la dirección deportiva o la dirección general del club, no sé cuál, la deportiva, desde luego.
Xavi no parla de números.
No, segundo, que si quieres fichar a Kimmich o a Bernardo Silva, tienes que saber en el club que estás. Y si estás en el Real Madrid o, no sé, en el Paris Saint-Germain, o en el Manchester City, o en el Manchester United...
Bueno,
son clubes que se pueden permitir ese lujo, pero el Barça no.
Estàs en un que ha pagat 60 milions per Rafinha, 55 per Ferran Torres, i 30 més 30 per Vitor Roque. Potser el Xavi va dir, home, igual podem pagar
60-70
per Bernardo Silva. No sé.
Però si la primera vegada que ho fa... Aquell que té la responsabilitat del club li diu, no toquis això que no és la teva feina, segurament no hagués hagut una segona feina.
Aquí el que ha passat, us explico el que ha passat. Aquí el que passa és el següent. Bernardo Silva volia venir al Barça? Sí. Xavi parla amb ell? Sí. El Barça li va bé... jo vaig fer com a periodista la trucada al Manchester City, el màxim responsable, i vaig dir, escolta'm, vosaltres voleu vendre a Bernardo Silva, i se li va escapar el riure. I va dir, com a molt, 80 milions. Clar. Què va fer el Barça, o la directiva del Barça? Negar la realitat, assumir la realitat i dir-li als mitjans de comunicació que trucaven que Bernardo Silva no es podia fitxar, o va dir, anem a alimentar i anem a fer una mica de circo, un mes i mig, i així doncs anem distraient el personal. Doncs van fer el següent. Què passarà ara? Perquè ara Xavi ha fet una cosa que és ser entrenador del Barça fins al 30 de juny. No se'n va ara. Què aconsegueix amb això? Ell diu que alliberarà els jugadors, que pot ser veritat. Però què aconsegueix? Que el club, veiem la portada d'avui, parlem de l'entrenador que vindrà l'any que ve. I què fem amb això? Desviar l'atenció sobre el que està passant. I què està passant? Que s'està marxant tothom. Ara el Santi parlava de... Enumerava una sèrie de... Mateu Alemany, Jordi Cruyff...
Mas Alemany, Mas Deco... Sí, mas...
Quin és el millor... Quin és l'equip que funciona millor del Barça al club? Estarem tots d'acord, no? A part de l'handbol. El futbol femení, no? Uh-huh. Vale. Qui és l'arquitecte del futbol femení que s'utilitza aquesta paraula, arquitecte? Márquez Zubizarreta. On està? A la Federació Espanyola. Qui és l'entrenador del Barça triomfant femení? Jonathan Giraldez. Què ha dit? Que marxarà a l'estiu que ve. Què està passant?
Alexa Putellas igual no és... La gent marxa del Barça. O sigui, a quin cap entra que l'entrenador del futbol femení, que és el millor club del món, digui que el seu projecte personal passa per als Estats Units quan no té ni 40 anys.
Bueno, moment, però és que el millor de la
que fa 4 dies, i a més és que el digui, era venedor d'una tenda, d'una botiga del Decathlon, i el tio ara és el millor entrenador del club i de l'actualitat, i se'n va als Estats Units.
Jo no vull fer d'advocat del diable.
Un moment, puc parlar?
No, jo faig preguntes també. És a dir, tu creus que és que el millor Washington li dona el doble i el Barça no té pressupost per pagar pel futbol femení?
Llavors el Barça està acabat. Llavors el Barça està acabat.
No és comparable. El Xavi jo crec que no és un problema de diners, perquè el Xavi ha demostrat prou abastament el seu barcelonisme, les seves ganes d'estar aquí.
El Xavi està... El Xavi té diners pels nets, els fills, els besnets i el que vulguis.
Hi ha unes altres circumstàncies, hi ha unes altres coses que no s'analitzen perquè ens centrem en allò que és lo immediat, i jo crec que lo profund no sé si t'arreglo, però des de luego va campana, com diuen en castellà, campando a sus anchas.
Jo el que crec és que el Barça està en una situació excepcional que no hauríem de tractar globalment, perquè globalment no té una solució immediata, però parcialment sí, i per això tindria interès en tornar a baixar la pilota a terra i parlar de lo evident. Què és lo evident? Que tan cert és que fa 60 anys que no li fan 5 gols a casa a la Lliga, com que el Barça juga amb 3 menors d'edat al primer equip. Sí, això et dona una sensació de que aquesta circumstància és excepcional, perquè per lesions, per la llargada de la plantilla, o pel que sigui, o per una qüestió de qualitat que resulti que els xavals són millors que els professionals, diguéssim, tu estàs jugant amb 3 futbolistes menors d'edat. Però després hi ha una altra referència. El Xavi parla sempre de que no, jo he guanyat la Lliga, que és veritat, jo he guanyat la Supercopa, que és veritat, però la feina d'un entrenador que és progressiva, que suposa que vas millorant el rendiment col·lectiu, tu ara no em podries dir ni un sol jugador de la plantilla del Barça que estigui millor que l'any passat. Estan tots pitjor. I això és responsabilitat de jugadors, efectivament, però també de l'entrenador. Perquè podria ser casualment...
Ha pogut fer l'equip que volia? Ha pogut fitxar a qui volia? Ha pogut fer l'equip que volia? Tres. Ha tingut el suport per tenir tots aquests elements necessaris després d'haver guanyat 2 títols la temporada anterior? I després em sembla que estem sent poc empàtics amb que cadascú és cadascú i cadascú se sent com se sent. I si ell no s'ha sentit amb la força i el recolzament o l'autoestima prou... Escolta, és legítim que el Xavi triï el moment. Una altra cosa és què passa durant aquests 4 mesos que venen ara.
Que aquest és el problema.
Perquè...
Aquesta és la pregunta, no, Mònica, que et vull fer tu. T'arribes a tu. Mònica, tu vas plegar?
Sí.
Tu vas plegar poc, una setmana...
Dos dies abans.
2 dies abans de que s'acabés la temporada. Uh-huh. 2 dies abans la Mònica t'arribes i dius fins aquí hem arribat. Però Xavi ho fa 4 o 5 mesos abans d'acabar la temporada. Clar, aquest és un altre problema. Quan és el bon moment per dir una cosa d'aquestes? Perquè ara tu li fots no només la pressió als futbolistes, que sí, però a la Junta, perquè tu ara imagina't que dimecres, que és un partit importantíssim, perds contra Osasuna. Per exemple, desitgem que no.
No, ho empates.
O empates. Què fas?
No és com... No, vaja, anys llum... Un trist programa de ràdio amb una maquinària com la del Barça. Punt número 1. Punt número 2. Jo que tot aquell any... Estava patint, vale? Per tant, empatitzo molt amb el que li ha passat a Xavi, perquè per mil raons que ara no fan el cas, en el meu cervell, el mes de febrer, jo ja havia pres una decisió i l'havia compartit amb alguna persona de l'equip. Però, evidentment, si tu comparteixes... Llavors va venir la Covid i vaig decidir que continuava, perquè em semblava per responsabilitat que havia de continuar en plena Covid, i aleshores al final de la temporada es va produir una circumstància que m'ho va fer insostenible, no? Però si tu comparteixes aquesta decisió i et falta temps de rendiment d'un equip de 20 persones, o les que siguin, el cas de Xavi, tot un club, perquè tot depèn del primer equip del Barça masculí, no? Què passa? Doncs que tothom comença a pensar, cadascuna de les persones que depenen de l'engranatge, en clau no col·lectiva sinó personal. què passarà amb mi, jo com quedaré, què passarà a partir d'aquí, i l'equip se't comença a escardar, perquè tothom comença a pensar com l'afectarà la teva decisió, perquè tu estàs diguéssim, a la piràmide, i aleshores comença a baixar baix. I això pot fer que el rendiment dels últims mesos s'esquerdi una mica. Per això ahir el president li demanava a tothom que, bueno, a tothom s'hi impliqui, que es pot guanyar la Champions, etc. Però és inevitable que quan tu prens una decisió d'aquestes, l'anuncies 4 mesos abans, durant aquests 4 mesos tothom comenci a mirar-se un mateix i no el col·lectiu. I això és una mica perillós.
Molt després, perillós. Fins i tot, això que és un alliberament personal,
sí,
que en el cas del Xavi, ell ho ha verbalitzat així, comporta també una altra cosa, que és un punt de dol. És a dir, tu, el dia que dius, bueno, ja està, ja en tinc prou, tu t'alliberes. Però el dia següent, segurament hi ha menys trucades al teu telèfon, i segurament no et demanen que es faci, el nen no et demana que fer-se un selfie amb tu. Vol dir que jo crec que aquest temps que s'ha donat Xavi, jo crec que és un temps buit. És un temps, és un temps com els rellotges del Dalí, saps?
És que jo crec que no sé si el Barça està...
Un moment.
A les coses de persones, la gràcia està en que pots fer un llibre d'autoajuda defensant una tesi i després pots publicar-ne una altra defensant la contrària. Crec que és el Juanjo Pallás que parla de Radomir Antic,
bueno,
i la decisió...
No en parlo jo, sinó que Xavi ha fet referència aquests dies.
No, de dir, pues, anunciat en temps, la gent s'alliberarà, i alliberada els músculs funcionaran d'una altra manera i seran capaços de donar... No ho sabem el que passarà. El que sí que sabem és, en referència a totes les preguntes que feia la Mònica, a Xavi li han donat això? No. A Xavi tal? No. A Xavi tot això? No. Però jo el que sé com a aficionat és que estem al mes de gener encara, la Copa l'hem tirat, la Lliga l'han tirat, estem tots posant les palmetes a la Mare de Déu de la Candelera per a que el Nàpols no ens faci un nus, no perquè així guanyarem, tenim alguna possibilitat de guanyar la Champions, sinó perquè així podrem fotre-nos a la butxaca 14 milions d'euros que necessitem, perquè les espelmetes a la Verge es posen per a passar al Nàpols, no per a guanyar la Champions, sinó per a ingressar 14 milions, perquè ja ningú creu que després del Nàpols, quan te toqui un equip de veritat, tingués possibilitat. Això ha passat al gener. I quan passa això, doncs el futbol està fet de tal forma que mires amunt i dius, és veritat, el senyor Laporta va guanyar les eleccions amb una pancarta, no va presentar cap projecte, i el projecte, tal i com s'ha d'estar desenvolupant, és una anarcofamília que no acabes de trobar-li sentit a les coses. Però això no ho podem arreglar. I després se mira la banqueta. I igual que quan hi ha problemes en un ministeri, hi ha un invent, que hi ha secretaris d'Estat i directors generals per a poder fer canvis sense que hagi de marxar el ministre. I el ministre fa que no hagi de marxar el president del govern. Però si vols un revulsiu, el futbol, els revulsius d'urgència, estan a la banqueta. I a mi em sap greu, perquè he perdut moltes hores de la meva vida enamorat de Xavi quan estava al futbol. Però pel que sigui, això no,
el temps, eh?
Això no ha funcionat.
Aviam, Rico, per acabar.
I sí, hi ha alguna cosa de fer.
Sí. Portem una llarga estona justificant que qualsevol persona amb responsabilitat sigui susceptible de patir una malaltia mental més o menys greu.
No,
que
l'impide... un
estat d'ànim que li sigui... impossible de suportar. Per aquesta raó, aquí a la taula n'hi ha uns quants que han tingut moltíssima responsabilitat, estaria justificat que haguéssiu plegat abans d'acabar totes les vostres competències, perquè el pes de la pressió és molt dur. Sí, per això la vida és així. La vida pagues un peatge
diari.
Però el que vull dir, diferent, que em sembla diferent d'aquesta situació, és que la gent quan plegue. Jo... No plegue d'una manera aplaçada. Jo pregunto, el Barça, en tot el seu sistema econòmic i esportiu, està consolidat per permetre's 5 mesos de gratia et amore amb una persona que saps que no continuarà al Barça i que, després de tot el que ha dit i tot el que hem parlat, és legítim que miri per ell més que per l'equip. I jo,
jo crec que
diguem, estem... Bàsic, soc,
fem-ho breu, sisplau.
Un dels que crec que és primer és el Barça.
Deixa'm, deixa'm dir un moment una cosa, sí, perdona. Sí.
Cunillera.
És dir, que jo el que interpreto de lo del Xavi, el que vaig interpretar quan ho vaig sentir, he pensat una mica i tal, és que justament, segurament, el que el cos li demanava era anar-se'n cap a casa i dir que us quedeu. Jo crec que això és el que li demanava. I que l'home... Però que... Jo no sé si a través de que algú li ha demanat o el que sigui, ell diu, mira...
No, perquè el president del Barça diu això...
I per què no el fa fora, doncs?
Perquè el president del Barça t'ho explica. Jo l'hauria... O sigui, no ho ve dir així, amb aquesta claretat, però es desprèn. Jo l'hauria canviat, però m'ha demanat fins a final d'any, i sent el Xavi, sí, jo no m'hi puc negar.
Mira,
bueno, no ho sé, el que em pots negar. O sigui, això no són trajos
a mida. La credulitat que la vol dir...
Només estem fent debats que pertanyen a clubs petits... I que estem...
Bueno, i què som ara?
Per això t'ho dic, jo crec que o fem un debat ja d'una punyetera vegada sobre què li passa al Barça a nivell conceptual...
Allà són moltes hores
sí,
de debat.
Sí, però és
Marató, Barça.
Sí. Mira, ara tu has tocat una tecla, Miquel, que era una de les tecles, que estem jugant amb tres menors d'edat. Vale. Aquí es va, quan es fa el relleu Bartomeu Laporta, hi ha una mena de teoria que apostava per una línia d'austeritat que era apostem pels xavals de la Masia i quan puguem apostem per una peça segura que és el que ha fet sempre el Barça, que és que els equips campions han sigut una base de la Masia i fitxar jugadors diferencials, etcètera. Bueno, aquesta transició no s'ha fet d'aquesta manera perquè el Barça, i quan parlo de Barça parlo de tothom, el que volem són resultats. Llavors tenim un caos mental entre el que volem ser i el que... però al mateix temps hem de guanyar títols i al final aquesta barreja ens torna locos. Jo l'únic que sé és que el fil argumental entre la directiva anterior i la d'ara és André Curí, és Jorge Méndez, no és la Masia. O sigui, quan jo criticava els últims anys de Bartomeu, que van ser una bogeria, perquè va començar a pagar els jugadors... era una fugida endavant absolutament terrible. Un dels fitxatges que va ser, no sé si us en recordeu, Trincao i Mateo Fernández i tots aquests. Quan arriba a la porta, jo em crec que això s'acabarà. Jo m'ho crec, vale? I qui és un dels assessors, entre cometes, més importants de la porta? Jorge Méndez. I a qui hem fitxat? A Víctor Roque. I amb qui treballa Víctor Roque? Amb André Curí. Doncs ja està.
Que el havia fet fora del club.
Sí.
El president Laporta.
Doncs aquí ens distraiem entre que si aquests són millors, que els altres són pitjors, i al final el Barça continua igual, que és cap al Pedregà, perquè no es fa un debat seriós sobre la gestió del Barça. Ni l'antiga directiva ni aquesta ho fan bé ni gestionen bé el club. El gestionen malament.
Dit això, perdó, Joan Jú.
I llavors farem el debat aquest de si és ha de ser una societat anònima o no, quan siguis societat anònima o tinguis un model tradicional, el que importa és gestionar bé.
Joan,
llavors, però quan gestionem bé, parlem del debat després.
Comença a haver-hi signes evidents d'una desafecció afectiva de l'afició.
Normal.
I aquest és un problema greu. És a dir, per exemple...
No hi ha debat perquè la massa social del Barça ha dimitit.
Que la premsa esportiva molts dies li dedica la portada al Girona. Tu diràs, és lògic. És lògic i és significatiu. Vol dir que el Barça està perdent per una majoria de catalans bona part de la seva entitat i del seu significat. I això és un tema que està damunt la taula. I això de que tu ets soci, i no manes, no és que no manis, és que no et pregunten per res, és que te pugen el carnet quan menys t'ho esperes.
Bueno,
és que no saps on
té. L'assemblea telemàtica i no hi ha pandèmia.
Et van dir...
L'assemblea de socis és telemàtica. Hi ha pandèmia?
Jo que vaig a Montjuïc, estic coneixent totes les últimes files i les entrades més estranyes del camp, i estic pagant tribunes. O sigui, sóc un dels... Gent que ha pagat tribuna, devem ser 6 o 7 mil. Però sóc un d'aquests 6 o 7 mil soques que ens estan maltractant.
Dit això, el problema d'aquest cap de setmana...
Perquè els turistes que paguen 40 euros més per no sé què, per tenir una cadira, una cadira amb coixinet,
bueno,
doncs són més importants que jo.
Val.
I Montjuïc és com Port Aventura, és una atracció més.
quan abans era un sentiment. M'han convertit en una atracció? Pues no, a mi no m'interessa. Jo em marejo amb, el, amb, els, amb, amb les muntanyes russes.
Les han de
Una cosa que vull comentar per acabar. Tot això que ens porta el debat de com ha de ser el club i tal, jo també vaig anar dissabte al, al camp, que per cert, efectivament es confirma que allò és un microclima, perquè vaig passar un fred a la segona part que no es pot explicar, mentre, mentre allò que deia el Quimet Canyelles de la muntanya maldita, quan vaig a baix del Montjuïc ja la temperatura pujava. Clar, jo veig el partit. A mi podem parlar ara, si voleu, d'André Curí, que em sembla bé, que, perquè és un debat que s'ha de fer, eh? D'André Curí i de Jorge Méndez i de Deco i de Suso Corda. Però jo, quan es remunta el 3-2, dic que això s'ha acabat. S'ha acabat. I llavors veig, veig allò
i dic, què passa?
Dic,
moment, quina és l'única cosa que passa? Que treu el Triguinho. Treu el Triguinho. El 3-2 surt el Triguinho.
Màrius!
Deixa'm acabar de dir una cosa.
El director del programa mana.
Sí, tu, només t'he dit una cosa, que jo vaig veure el partit de l'altre dia i veig que hi ha un nano que es diu Jamal, que és el millor, amb molta diferència del partit, i a partir d'aquí, a mi, per això et dic que el Xavi també m'hauràs d'explicar des d'un punt de vista més enllà del que és el club. Ter Stegen, Araujo, Pedri, Joao Cancelo, De Jong, Gundogan, Lewandowski, Joao Félix, amb tots els meus respectes, hi haurà André Curí, hi haurà algú que es fotrà calés, no ho sé. Ara, amb aquest equip, tu no pots estar fotent perdent 3-5 contra el Villarreal, que és, no és el té res a veure amb el Villarreal, que va arribar a les semifinals de la Champions, eh? No té res a veure amb allò.
Jordi, solo una qüestió. Mira la peculiaritat del futbol. Xavi estuvo a punto de salir, no como un héroe del partido, pero con una posición cara al exterior muy reforzada. Es decir, nada gusta más a una hinchada que una remontada épica. Eso es así. Se llame el Madrid, el Barça, el Athletic o el que sea, o el Escalerillas. Es decir, una victoria sin más vale mucho menos que una remontada como la que produjo el Barça. Que, por cierto, todos dábamos por supuesto que ese 3-2 estaba allí para quedarse. Luego pasó en lo que pasó, pero ese filo que separa la remontada, la épica, las crónicas entusiasmadas, el público que salió hasta disfrutando de Montjuïc, que ya es mucho disfrutar, toda esa historia cambió en menos de, ¿cuánto? 5 minutos, 6 minutos. Y colocó a Xavi en una posición absolutamente, yo creo que fue un viaje como brutal de una parte que era, me siento reforzado, me siento en una posición de voy a poder vender que el equipo tiene alma, que los centrocampistas marcan goles, cosa que no ha sido muy habitual en el Barça, que ha tenido la ocasión de remontar frente a un buen equipo, con a pesar del error de Cancelo en el segundo, tenía toda la baraja para salir de ese partido absolutamente hinchado de felicidad. Y salió absolutamente aturdido, vuelvo a decir, mirando a la cámara y diciendo que era una vergüenza. El fútbol tiene estas cosas, es traidor y te espera a la vuelta de la esquina. Bueno. Y finalmente, esto es lo que ha ocurrido, ya sé que le metieron 5, pero el Barça marcó 3. Y curiosamente, un día que fue de malo a extraordinario y de extraordinario a pésimo, te dice lo peculiar i lo salvaje que és el futbol.
Són les 10:03, acabarem aquí amb aquesta frase de Segurola. Deixeu-me dir una cosa, perquè hem començat parlant de salut mental i del Barça. Deixa'm dir una notícia d'última hora, que me n'alegro molt, ho vam comentar aquí, quan va plegar, vam dir, ja veuràs com acabarà el Barça, perquè té un dret. Hola a tots i totes, volia comunicar-vos amb aquestes línies que ha arribat el moment d'entrar a la fase final de la meva recuperació. Fa unes setmanes que hi dono voltes i després de molt temps treballant cos i ment, em veig amb ganes i forces de veure com reacciono amb una pilota entre les mans. El meu següent pas ha estat demanar al Futbol Club Barcelona si podria, sense cap compromís i sense interrompre els seus plans de temporada, entrenar-me amb ells. Vull agrair per endavant la seva ajuda i comprensió. Finalment, volia donar les gràcies a totes les persones que han mostrat el seu respecte i suport al llarg d'aquest procés, així com també els agraeixo el respecte a la meva privacitat en aquest camí. Ricky Rubio demana al Barça tornar a, com a mínim, entrenar-se. Ja veurem si jugar. Ricky Rubio, que ha sigut de les persones més valentes que un ha tingut ocasió de veure, que des de l'elit va dir, no puc més, no ho puc aguantar, estic fet una merda mentalment. I com era previsible, demana al Barça, i espero que el Barça no només el deixi entrenar, que si cal el deixi tornar a jugar, que bé, segur que Roger Grimau li farà un favor.
Tenen molt bona relació, a més.
Efectivament, efectivament. Doncs torna Ricky Rubio probablement a
gran
Can
jugador, gran persona.
Sí, senyor, ja ho podem així certificar. Són les 10 i 4 minuts. Gràcies, Segurola, gràcies, Pallàs, gràcies, Rico, 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 i d'aquí a uns moments continua la tertúlia, que parlem de la llei d'amnistia, i també ens preguntarem si la bogeria de Donald Trump té alguna raó de ser quan diu i anuncia que estaríem a portes d'una tercera guerra mundial. Ara en parlem, aquí al Món a RAC1.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.